Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Hola, bona nit, les 9 i 4 minuts. Molt benvinguts a l'últim Anem a la muntanya de la temporada. Avui, 16 de juny, acabem la temporada 2024-2025. És un dia per donar les gràcies a tota la gent que està aquí en directe cada dilluns durant aproximadament unes 30 setmanes de l'any. Gràcies a tots els convidats que setmana rere setmana esteu aquí amb nosaltres. Teniu la paciència d'estar aquí amb nosaltres. En aquest sentit, gràcies per la Teresa, perquè és la que busca tots els convidats. I ja en té uns quants pel setembre, octubre, crec. Per tant, moltes gràcies, Teresa, per aquesta tasca.
Que... Pel setembre només dos.
Bueno, però... Vull dir, molt... Gràcies per aquesta tasca que fas. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies també al Centre Excursionista i Ona Codinenca, que són les entitats que fan possible la cobertura del programa i que sense ells això tampoc seria possible. I sobretot donem les gràcies a tots els oients que al final estem aquí a l'estudi d'Ona Codinenca cada dilluns per vosaltres. Esperem que any de any gaudiu del programa i que ens trobeu una mica a faltar. I recordeu que no és un adeu, que a mi els comiats no m'agraden gens, sinó que és un fins molt aviat. Després de Festa Major, tornarem a estar aquí, si tot va bé, si no es torça bé, tornarem a estar aquí amb tots vosaltres, anem a la muntanya, amb els convidats, com a Inglaterra, i amb moltes sorpreses més. I també, sempre ho diem, quan acaba la temporada, jo sempre dic, qui vulgui formar part del programa, qui vulgui venir a l'Anem a la Muntanya, pot venir, pot col·laborar de qualsevol manera, amb noves seccions, ajudant el Pau a dintre la peixera, ajudant la Tesa a buscar gent, fent l'editorial, la podeu compartir, ajudant el Pep també a les entrevistes, vull dir...
Qui el té que ajudar?
El Parés també, qui vulgui venir, sempre ho dic, Teresa, quan, bueno, tothom ho diu, quan acaba la temporada sempre dic que qui vulgui venir, que hi ha les portes obertes a l'estudi del Codinenca.
Però tu fixa-t'hi, que cada any dius el mateix.
I no ve ningú, no ve ningú. Aquest estiu intentaré també buscar algú, però no la gent no s'anima.
Costa.
Costa molt.
Costa. Tothom té la seva feina, les seves coses, i és una obligació, eh?
No, a part, jo també penso en gent jove, però la gent jove té altres coses a fer. A la mesura que vas fent gran, la feina, tot serveix moltes jove... hores... I...
Bueno, potser... Si posem, si diem això, ja estem posant les portes tancades.
Sí, no, també és veritat.
De tota manera, déu-n'hi-do, encara tenim un parell de joves, o relativament joves, aquí.
Tres.
Canalles.
Tres que es valen per nou.
Sí, exacte.
Bueno, però que si en ve algun més, Teresa, benvingut serà. Per descomptat.
Sí, perquè nosaltres anem ja d'allò cap avall, no?
Nosaltres ja anem cap avall.
Sí. Bueno, però encara moltíssima feina la que feu i molt contents de que estigueu aquí per molts més anys, però sempre es va bé, més gent i més veus i més seccions. Igual algú sempre té una secció nova, és que es poden fer mil coses més.
Bueno, potser algú li fa gràcia
I tant.
Formar part del programa.
I tant.
Bueno, n'hi ha molt de jovent que fa programes, no?
Sí.
N'hi ha molts. Vull dir, jo...
El sopar de la Codinenca que m'agrada molt.
El sopar ja vaig veure, vaig pensar, ostres, hi ha la tira de jovent que fan programes.
Mira, em sembla que més... El Blancafort, l'Enric Blancafort, que és el vicepresident, sí, no? El centre, o així.
Sí.
La seva filla fa programa, a veure si la podíem...
Bueno, si fa un programa no te'n fa
bueno,
dos.
Bueno, però que vingui a fer alguna secció...
En pot fer dos.
No, alguna secció del centre o alguna cosa així, que vingui a fer alguna cosa del centre, alguna cosa aquesta, això també pot fer. Bueno, se m'acaba el codir, ja parlem ella. Bueno, alguna cosa farem. El que hem de fer ara és començar l'últim programa d'aquesta temporada. Ja heu sentit a tota la gent que fa possible l'Anem a la Muntanya. També tenim el Pau Llobars dintre la peixera, que només està a punt pel programa. I avui, novament, tenim una petita celebració. No parem. Això sí que... Hauríem de quedar una vegada al mes aquest estiu i fer aquest lloc, perquè ho trobem a faltar, eh? Ho trobem a faltar, aquestes...
Ho trobaràs a faltar.
Oh, i tant. I tant. A mi em va superbé. Aquí menges, vas cap a casa, ja...
Mira, tot és organitzar-ho.
Exacte. T'estalvies haver de fer res a casa.
Perquè, més, segur que algú fa l'aniversari, no? L'estiu, oi? No, ningú fa l'agost, l'aniversari, no?
Jo no. No, però el setembre sí.
Bé, perfecte. Així ja comencem...
Sí, ja començarem per tot l'alto.
Exacte, començarem per tot l'alto celebrant la tornada.
Pau, quan ho fas tu?
Jo al febrer, que ja vaig portar merendola.
Ah, sí, és veritat.
Sí. No, n'han complert tots, molt bé. Han complert molt bé tots amb els...
Tots, perquè a més els Joseps, que sou quatre, s'han fet quatre celebracions, no tots amb una.
No, no, és que del març fins aquí, jo crec que...
Hem fet, bueno, em sembla que de 8 programes, amb un hem fallat.
Del març fins aquí, sí, sí, exacte, un dels programes hem fet, fet pica-pica després, però els altres, que bé, tots hem...
Bueno, al setembre començarem fent celebració.
Perfecte.
Vosaltres, Pepe, hem arrasat.
Sí, 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 perquè a més... No queda gaire menjar, quan no queda gaire.
No, t'assuro.
No queda gaire. No
queda una mica
gaire.
De pa i pura.
Sí, sí, poca cosa més, poca cosa més. Perfecte, doncs comencem el programa d'avui. Joan, tens a punt l'editorial
sí.
d'aquest 16 de juny del 2025.
Llegiré avui uns fragments d'un article que parla de les guilleries Sabassona. O sigui que...
Magnífic, eh?
O sigui, sí,
és un joc magnífic,
una zona ben maca.
Hi ha un parell d'excursions per allà, Sant Hilari Sacalm, aquella zona, és preciosa, preciosa. Anem, Pau, bona nit des de la Peixera.
Bona nit, bona nit.
Anem a escoltar l'última editorial d'aquesta temporada de la mà de Joan Font.
Doncs diu, és un article del Vèrtex, de la Susana Ginesta Coll, i diu així, més enllà del pantà de Sau, un quart de segle de l'espai natural de les Guilleries Sabassona. Si hi ha una imatge que s'ha identificat aquests darrers anys amb la sequera, és de les restes emergents de l'església de l'antic poble de Sant Romà de Sau, habitualment submergida, quan el pantà de Sau ha estat en mínims històrics. Es tracta del lloc més singular de l'espai natural de les Guilleries Sabassona, el consorci del qual compleix enguany 27 anys. El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona, creat el 1998, està format per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Vilanova de Sau, Tavèrnoles, Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d'Osomort, malgrat que aquest terreny no forma part del pla especial del territori protegit. L'espai natural, integrat a la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, té una extensió de 8.376 hectàrees i està situat a l'est de la comarca d'Osona. Connecta amb Collsacabra pel nord, amb la plana de Vic per ponent, amb els contraforts del Montseny pel sud i amb la comarca de la Selva per l'orient. I destaquen el riu Ter i els seus meandres, l'embassament i la Riera Major amb el seu ric bosc de ribera. Els tres sectors inclosos al Pla d'Espais d'Interès Natural del 1992 que formen són les Guilleries, Sabassona i la part sud del Collsacabra, a la zona de transició entre el sistema transversal i el Mediterrani. Un paisatge de contrastos, dominat per boscos centreeuropeus i mediterranis com els inars i fagedes, els cingles de la roca nua que envolten el pantà de Sau constitueixen el paisatge més espectacular. Els contraforts de les Guilleries davallen cap a la Riera Major i la Vall de Sau, tancada pels cingles majestuosos de Tavertet. La inversió tèrmica de l'hivern genera boira i mars de núvols que tenen una influència positiva en la vegetació. I destaquen espècies protegides com el teix, el grèvol i l'herba de Sant Segimon. Pel que fa a la fauna, la guineu o la guilla donen nom al massís de les Guilleries. També hi abunden senglars, esquirols, conills, lirons, genetes, fagines, ratpenats i recentment s'hi ha observat gats fers. Ocells i rapinyaires de cingles també hi són presents, com els voltors i l'aufrany. L'equip gestor de l'Espai Natural, juntament amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, el Grup de Naturalistes d'Osona i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, fa una trentena de seguiments ecològics d'espècies per conèixer la presència i l'evolució i poder prendre decisions de gestió adequades. La petjada humana es reconeix en el valuós patrimoni històric, arquitectònic i en moltes activitats tradicionals, encara que vives, i amb l'embassament que va inundar el poble de Sant Romà de Sau i va canviar el paisatge de la zona. I avui, com a fi de programa, us en diré unes quantes de dites d'aquestes, que en tinc una colla per aquí, i mira, passarem. Diu, per Sant Joan, el blat al camp, per Sant Pere, el blat a l'era. Del juny enllà, el dia es comença a escurçar. Nit de Sant Joan, la més curta de l'any. I què més? Sí, diu, juny brillant, any abundant. I un altre que diu, la vida és un repte, la vida és un joc, és una aventura que només passa un cop. I l'última diu, quan canta el gripau, l'hivern adeu-siau.
Gràcies, Joan, per aquesta editorial, per aquesta temporada. La setmana vinent, al setembre, moltes més editorials.
Al setembre més, suposo que encara quedarà alguna cosa del Vèrtex per llegir, per comentar. O sigui que...
No, aquesta hora ja estaré tirant petards i aquestes coses que van per Sant Joan.
O pagant focs.
Sí, és possible. Després en parlarem. Moltes gràcies, Joan.
Molt bé.
Merci per tot. I anem al Colla Dimecres. Josep, on ens portes avui? Entenem.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui anirem cap al Garraf.
Molt bé.
Per pujar al Puig de l'Àliga i també al Castell d'Olèrdola.
Perfecte. Anem amb la Colla Dimecres al Castell d'Olèrdola.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més, que ja serà l'última d'aquesta temporada. Farem una redacció des del Garraf. Aquesta vegada fem una sortida per aquest lloc, per seu extrem més occidental, seguint el rastre dels 100 cims de la FEC, on pujarem al Puig de l'Àliga, turó de 460 metres, que es troba entre els municipis d'Olèrdola, a l'Alt Penedès i de Canyelles, al Garraf. La ruta per carretera ens porta fins a prop de Vilafranca del Penedès, on hi ha un desviament que ens puja fins al petit poble de Sant Miquel d'Olèrdola. I prop d'aquí s'hi troba el conjunt monumental situat sobre una plataforma rocosa a 358 metres d'altitud, dins del parc d'Olèrdola. Zona àmplia, amb molt d'aparcament i llocs per fer-hi visites guiades. El punt d'inici i final de la ruta és davant de l'entrada del jaciment. Al poc d'iniciar el camí, en una corba molt marcada, a mà esquerra surt un trencall que ens porta al Pla dels Albats, una necròpolis amb tombes antromòfagues i el recinte de l'església de Santa Maria. Dins d'aquest espai que ocupa el Pla dels Albats, s'hi troben més d'un centenar de tombes, moltes de nens i nadons sobre la roca calcària. Es tracta d'un espai inquietant que evoca el temps medieval quan la gent vivia i treballava sobre les tombes. És un barri d'una de les ciutats medievals més importants de l'edat mitjana a Catalunya. Les excavacions dels últims anys a l'església de Santa Maria han tret a la llum tombes i fins i tot una pallissa, una premsa i un celler de vi. Continuem per la pista principal que va per l'esquerra. Més endavant veiem una encinglerada església de Sant Miquel d'Olèrdola. Anem seguint un llarg tram de camí i s'arriba a un punt on a mà dreta hi ha un cadenat. Deixem la pista i agafem aquesta direcció barrada. El camí comença a pujar lleugerament i segueix cap a la direcció del cim. Arribem al Puig de l'Àliga, muntanya de 460 metres, amb vèrtex geodèsic i una creu. La talaia que proporciona el cim ofereix les vistes de les comarques del Garraf i del Penedès. A la tornada, i fent camí per una altra pista, anem a visitar el forn de calç de Can Castellví. És una edificació de grans dimensions, amb dues xemeneies impressionants. Seguim aquesta direcció circular i arribem de nou a l'aparcament prop del conjunt monumental de l'Èrdola. Ha estat un recorregut de 11 quilòmetres, 10 metres, un temps de caminada 3 hores 24, un temps total de 5 hores 2, amb un ascens acumulat de 330 metres. Varen participar d'aquesta sortida 6 membres de la colla, gent de la muntanya. Fins a la propera temporada.
Va avançant la nit d'aquest dilluns 16 de juny, les 9:22 pràcticament d'aquest dia. Gràcies, Josep, per la temporada, gràcies per aquestes excursions tan interessants. La Colla de Dimecres torna al setembre. Moltíssimes gràcies.
Sempre hi ha descobriments nous, perquè el país és gran, encara que sembli petit.
I tant, i tant. Moltíssimes gràcies per tot. Avui, Joan Font, no hi haurà agendes?
No, avui no, no, perquè tenim la... avui fem una entrevista que ens ve la... la...
No, no ho diguis encara, que no,
ah, no,
que
digui,
no l'escobrirem, ara, no, ara l'escobrirem.
Sorpresa.
Sorpresa, sorpresa, fins a l'últim moment. Però retornarem les agendes.
I tant, i tant, i tant. No, estan gravades, o sigui que es poden passar quan convingui.
Moltes gràcies també per buscar la llegenda cada setmana. I passem a la informació del centre. Josep,
hola,
què
bona
tal?
Nit.
Com estàs?
Aquí a punt d'informació, a veure què ens queda d'allò, d'aquest mes, tu. Comencem aquest dissabte. L'Ajuntament organitza Nit de l'Esport Codinenc.
Molt bé.
Vull dir, diguem que d'allò és que hi haurà. El dilluns, el dia de Sant Joan, a la una ve la Flama del Canigó. Que
la una del migdia.
Del migdia. Sí, perquè migdia. Si és de la nit, home, també podria ser de la nit, però bueno, no, és del migdia, a la plaça Lluís Company. Llavors, el dia 27, que és un divendres, i l'últim audiovisual, que en Francesc Abad ens parlarà de les glaceres. I seguidament, el dissabte, hi ha la caminada nocturna de la Creu Roja. Quan rebeu el programa, que hi haurà programes, hi haurà un QR que es podrà inscriure a la gent que vulgui. Què ens queda? Ens queda dels audiovisuals, el juliol, n'hi ha dos més. Hi ha el Rafa Badillo, que ens parlarà del Caracorum, i a més el Marc Sobirana, que ens parlarà del Latoc. És un d'allòs, Latoc. I com que tothom ara està a punt de fer vacances i munt i avall, penseu amb les llicències, que no us agafin a l'últim dia i llavors nosaltres corre cuita i una cosa que passa. Sapigueu que si teniu problema hi ha un número del centre, ja el centre té un número de telèfon, el 616-63-1373, que si teniu algun inconvenient o alguna cosa, qualsevol cosa, feu un missatge o ens telefoneu. I nosaltres estarem al servei, sempre, per qualsevol cosa que tingueu. Però penseu, abans de que comencem el mes d'agost, penseu en les llicències, perquè si no, de vores anem escopetejats. Ho saps, Bert? Si no ho has feta...
Molt bé.
Sí, tu ja ho has feta.
Jo em sembla que t'ho hauré de demanar, eh?
Bueno, jo també.
Molt bé, doncs ja està.
Gràcies pel recordatori, Josep.
Abans de l'agost, perquè l'agost el centre és tancat. Sí. I el Pérez a l'agost també fa vacances.
Oi, tant. Teresa també, oi?
Sí, però és que tu no dius que fas vacances i et faran fer feina, eh?
No, serà abans, serà abans.
Genial, doncs ja sabeu les activitats del centre durant el juny o juliol, a l'agost està tancat, al setembre inicia també la temporada del centre. Moltes gràcies per estar aquí aquesta temporada, fins ben aviat, Josep, i posem la sintonia de l'entrevista i comencem l'entrevista d'avui, dia 16 de juny.
L'entrevista de la setmana.
Doncs començarem amb aquesta entrevista, que més que una entrevista jo crec que serà una mica una tertúlia, no? Perquè jo ja m'he pensat que, a més de fer-te jo preguntes, com que aquest programa també fa 20 anys, doncs puguin participar tots. Perfecte. Sí? Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Però bueno, primer parlem de la nostra presidenta, que és la que hem vingut a entrevistar. Ja ha vingut aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, cansada, però bé.
Cansada, ja s'acaba això.
Sí.
Almenys uns dies i uns mesos per descansar una mica, no?
Sí, no parem del tot, però una mica descansarem.
Sí.
Sí.
Doncs, mira, si vols ens comences a explicar una mica com vas entrar tu a la ràdio.
Uau! Parlem del neolític, eh? Jo vaig entrar a la ràdio... Jo vaig entrar a l'Espurna en el seu moment, perquè una nit de Sant Joan o de Festa Major a Can Xifreda li vaig anar a dir a l'Àlex Mir que escoltava. Jo escoltava molt la ràdio de nit amb un transistor que tenia, que em van regalar els meus pares quan era bastant petita, i escoltava la nit dels ignorants, escoltava l'Hablar por Hablar, escoltava notícies... I quan hi havia l'Espurna, vaig començar a escoltar l'Espurna. I l'Àlex Mir i l'Albert Subirós feien un programa que es deia Gent Corrent. I no era de running, era de gent normal i corrent.
Gent normal i corrent. Ara ja no es fa servir això.
I em va agradar. I un dia li vaig dir a l'Àlex Mir, això, no? Amb la desinhibició que tenen les nits de Festa Major, que parles amb gent que no coneixes i que és més gran que tu i tal, vaig dir, jo us escolto a vegades i m'agrada molt i potser m'agradaria venir a la ràdio. I vaig anar a l'Espurna amb ells. Em va dir, tal dia comencem, vine. I vaig anar-hi. I així va començar tot. A l'Espurna feia aquest programa amb ells i a vegades em feia amb el Pep Morral i el Quim Martínez, els dissabtes al dematí, que es deia Ones Argianes, que era una cosa molt anada de l'olla, no tenia massa sentit, tampoc tenia massa guió, érem superjoves i fèiem el que podíem. Trucàvem a llocs, fèiem bromes, l'Espurna era una ràdio lliure assembleària i algun cop es va fer alguna assemblea dient que les nostres bromes els havien semblat de mal gust i tothom opinant de com eren les nostres bromes i aquestes coses. I llavors, entre 2004 i 2005, quan m'anava el Francesc Pineda, hi havia el Roc Fernández de regidor de comunicació, i el Roc és una persona que professionalment sempre s'ha dedicat a la comunicació. Llavors, ell creia molt en la creació d'un mitjà local públic i va venir a buscar la gent de l'Espurna. Llavors, bona part dels que érem allà vam ser els que amb ell vam impulsar la creació d'això. I vam venir aquí, en aquest estudi, que en aquesta casa estàvem ruïnes, s'entrava per baix, no hi havia aquesta passarel·la, l'única habitació que estava una mica arreglada era aquesta, les altres, totes, el sostre queia, això havia estat també mig ocupat, feia bastanta por venir sol, jo no venia sola, me'n recordo un any per Nadal, que al dematí vam gravar el concert de la Poncella i a la tarda el dematíem, i havia de venir, clar, no estàvem evolucionats com estem ara, havia de venir algú físicament a fer sonar el concert de la Poncella, Sella, jo estava dinant a casa dels meus avis i els hi vaig dir tots els meus cosins petits: heu vist mai una ràdio? Va, veniu amb mi. Però
no, jo no vaig...
aneu davant, per si n'agafen algun, oi?
Sí, sí, dic, jo no vaig sol allà ni de conya, perquè més tot fosc s'entrava per baix, bueno, era... Mm-hmm. Bueno, va ser curiós.
Els primers que vau començar, bueno, tu, l'Àlex Mir, no sé qui més has comentat, bueno, i el Roc Fernández, però iniciar el projecte d'Ona Codinenca com a tal?
Hi havia el Pep Morral, hi havia el Quim Martínez, la Lourdes Sacasas, el Jaume Segalés...
De seguida es van assumant gent.
De seguida es van assumant gent i molt gent de l'entorn, no? O sigui, com que el Páez era el president de la penya del Barça, doncs de seguida es van sumar també la gent de la penya del Barça. Uh-huh. Hi havia l'Albert Llorenç, hi havia el Páez. El Ferrandax en un principi s'hi havia de sumar, després al final no ho va fer. Després ja va venir el centre excursionista. Uh-huh. Vam-la parlar amb gent d'altres ràdios i me'n recordo que va venir un senyor que ens va dir: l'únic que necessiteu és un programa d'esports i un magazín. Quan tingueu això, ja podeu arrencar. I a partir d'aquí les altres coses ja aniran passant soles, i si treballeu perquè passin i per implicar les entitats, encara anirà passant més. Llavors vam arrencar amb el que consti en acte, que era l'evolució del gent corrent de l'Espurna, que llavors, quan nosaltres ho vam deixar, va ser el Tal com Raja, amb el Tu Jugues, el Parlem del Barça, i llavors, quan feia pocs mesos que havíem arrencat, va ser quan vau començar l'Anem a la Muntanya, que primer era quinzenal i després ja va passar 6 setmanes.
Sí, perquè em sembla que nosaltres vam començar el mes de març o una cosa així, i vosaltres què havíeu
el
començat?
Gener.
El gener.
De fet, l'estiu previ ja havíem començat a fer alguna cosa, però més extraoficial. De fet, era més també per provar que la ràdio se sentís, que tot funcionés. L'estrena oficial va ser el 10 de gener del 2005.
I al principi, tots els programes, ja hi havia programes setmanals, o al principi era com anem provant cada 15 dies?
El Tu Jugues i el que consti en acte eren setmanals. Mm-hmm. I llavors també s'hi va afegir un que es deia Il·lusió Òptica, que era de cinema. El Jordi Romano, pare, el mm-hmm. Giorgio, feia un programa de rock, que ara no sé si era quinzenal. N'hi havia un que es deia Territorios Libres, que també era de música, que el feia un amic de la mare de l'Àlex Mir, que també havia fet ràdio a Caldes, i llavors es va animar també a fer-ho aquí. I va ser una mica anar sumant gent que coneixíem, que tenia interès en això, i després ja va començar a créixer de manera bastant orgànica, amb el boca a orella.
I, clar, ara tenim una codinenca que és un estudi equipadíssim. Hi ha dos estudis, inclús.
Dos.
En quin moment va començar les obres, després d'haver començat ja a fer servir una sala com a estudi? Perquè devia ser tot una mica més aviat precari, al principi, sobretot. No?
Al principi era bastant precari. Sempre fem la conya de la caixa fort, perquè a mi em feia molt riure fer ràdio amb una caixa forta aquí en aquest racó, i aquí hi havia un armari, perquè això havia sent l'habitació de la casa, i va seguir sent l'habitació de la casa. I aquí el control central hi havia la banyera, fins que no es van fer les obres del...
I poder fèieu servir com a les oeres,
sí.
pel so, no? Que no?
Sí, sí, era... Bueno, estava fet amb molt carinyo, però estava fet amb molt pocs recursos, llavors, a mesura que... Perquè els primers recursos van ser tècnics. Ah. Llavors, quan el 2008 hi va haver aquesta possibilitat de fer aquestes obres acollint-se al FAIL, que era el Pla Zapatero, que era una subvenció de l'Estat per refer edificis, perquè estàvem en plena crisi i volíem fomentar la construcció, va ser quan es va refer tot l'edifici, que va ser quan la Pinya va venir aquí, van venir també els Rampoines, la Poncella, els de baix, tots els Bucs d'Assaig, el Correfoc, tots aquests no estaven aquí, van venir després. I això va ser l'etapa, perquè jo vaig estar fora d'Ona uns 3 anys o així, que em vaig centrar més en els estudis, i també estava la Pinya llavors. Mm-hmm. Em vaig desvincular aquests anys, que van ser just els anys de les obres, que va ser quan van entrar també el Toni i el Pau. I llavors a mi em van repescar ells així. El 2010 crec que va ser quan vaig tornar. I les obres van ser entre 2008 i 2009, si no m'equivoco. Això el Pau ho té més clar. Que va ser quan van anar a Correus, temporalment, van construir l'estudi allà a Correus.
Sí, que també era bastant cutre, allò, eh?
Buah! Aquest dia buscant fotos per la gala, sempre dient, no? I vam trobar tantes rates que fins i tot les havíem fotografiat, que vivien als esquelets de rata. Cony, em van sortir les fotos, dels esquelets de rata.
Ostres!
I eren, eh? Sí, sí.
Hosti, que bo. Sí. I, clar, bueno, en tots aquests anys, veure l'evolució i com està ara actualment una codinenca amb tants programes, ha de ser preciós, no, també?
És molt bèstia, és molt emocionant. De fet, jo crec que els aniversaris semblen, serveixen per això, no? Perquè tenim tots una voràgine de dia a dia, de que estàs avui fent un programa de ràdio pensant què faràs la setmana que ve, què tens a la nevera per fer el sopar, si has estès la roba o no l'has estès i què has de fer de mala feina, no? I no penses en el trajecte. Llavors, quan hi ha una data simbòlica i t'atures i dius, bueno, on érem, on som i com hi hem arribat, és quan...
Tu has estudiat periodisme, penso,
sí.
Oi? Que sí?
Sí.
I això va ser abans, després o entremig? O com...
Entremig.
I va ser una mica degut al fet d'haver estat a la ràdio o així? O com va anar l'assumpte de la teva carrera de periodista?
És que jo tota la vida havia dit que volia ser periodista. Pep? Mai havia dit una altra cosa, des de que era molt petita. Llavors,
sí,
era molt jove, que ja vaig començar la pinya... I quan estudiava va ser quan vam arrencar la ràdio. Jo crec que tant la pinya com l'Espurna i després una codinenca van reforçar aquesta vocació, aquestes ganes. Sí que hi ha gent que se li ha despertat el cuquet aquí. En aquest cas, sí, no puc dir que sigui culpa, perquè jo em vaig llicenciar el 2004 i una és del 2005, però va conviure una mica tot.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ah, a més, ara hi ha molts programes, això que comentes, no? Que mires enrere fins on hem arribat, però hi ha molts programes que fa gent de Sant Feliu de tota la vida i que són setmanals i que tothom ho segueix, sinó que també hi ha gent, programes potser que no en sonen tant, però de gent que ha vingut, no ha vingut a Sant Feliu i s'ha enganxat a la ràdio i ha volgut fer un programa i té noves idees, i això també està molt bé.
I gent de fora, perquè hi ha un cas molt, molt divertit, que és el del Felip Querol. El Felip Querol és un noi que és del País Valencià, és mestre aquí a Catalunya i viu a Sabadell. Aquest noi, via Facebook, es van trobar en contacte amb l'Andrea Huguet. L'Andrea feia un programa de viatges aquí a Ona, buscava company de programa i va trobar el Felip. Van fer una temporada i l'Andrea va plegar. Doncs el Felip es va quedar i el Felip puja de Sabadell a fer aquest programa. I aquest any el fa amb una noia que és de Terrassa. I abans també el feia amb una noia de fora. I són dues persones de fora que segurament si busquessin al seu voltant tindrien una altra ràdio local que els acollís. Però aquí s'hi van trobar bé, han fet també molt vincle amb la Marina que els hi fa de tècnic, i ells segueixen pujant a cada 15 dies a fer el programa aquí. De fet, fins i tot, jo hi va haver una temporada que vaig fer un programa d'entrevistes que el Felip les feia amb mi, perquè volíem... Jo tenia una visió com ultralocal i ell tenia la visió externa, no? I era divertit també casar aquestes dues mirades.
Això està molt bé. I no sé si també... abans ho parlava amb el Pep, que dèiem, veiem si algun jovent es vol animar. Creus que hi ha... gent jove que es vulgui enganxar a la ràdio encara?
Sí. De fet, l'any passat, o sigui, aquesta temporada que tanquem ara, dues de les estrenes que vam tenir són gent molt jove. El Deliri, que hi ha la Paula Robredo, la Vilarrasa es diu la Martina, i l'Ernest, el seu germà té 13 anys i els hi fa de tècnic. I elles en tenen 17 i 18. I llavors hi ha els de tot i de res, que també tenen 16-17 anys, i l'Isaac, que és el tècnic, en aquest cas sí que en té 20. Però són molt joves. Ells no veuen la ràdio com la ràdio, sinó veuen la ràdio com el que els permet fer el seu podcast. O videopodcast, perquè ja estem aquí amb
Ja comencem.
Però és inevitable, és part de l'evolució del mitjà.
Bueno, és que al final és... és adaptar-se als temps, no?, una mica. I ara mateix això, sobretot pels joves, que tira tant, i és una sortida també que deuen haver vist, que això també s'ha de sumar.
Jo he preguntat a la Gemma, quin és el programa, fins a on puguis dir, que t'ha fet patir més, que dius aquí, avui... O que no ho veies que sortiria, o que has passat més nervis, en fi, que has passat més nervis.
Sempre hi ha programes que et poden fer patir si et prens les coses en sèrio. I com que aquí som de prendre-les en sèrio...
Quasi tots, doncs.
No, quasi tots no, però... Mira, ho vam passar malament per una tonteria, i crec que tu hi eres, i que va ser una persona que va guanyar la mona del Talcom Rasa, que se la va trucar i va penjar el telèfon. I el Talcom Rasa va fer el que es fa sempre, no? Si la persona guanyadora et penja el telèfon, treus una altra butlleta i guanya el segon. Doncs ens va generar una crisi aquesta persona perquè es va prendre malament que li haguessin fet això i es van queixar a altres bandes i llavors se'ns va acusar de coses que no havíem fet i sí, sempre hi ha... Però això també et serveix per aprendre, no? Perquè des de llavors sempre tots els sortejos del Talcom Rasa doncs es fan també amb càmera, bueno, del Talcom Rasa i del que sigui, es fan amb càmera i perquè així es veu que això és transparent i si no ens agafes el telèfon el dia que has guanyat, doncs mala sort haver-lo agafat. A Catalunya Ràdio no et queixaràs si et fan això.
No, clar.
Sí.
I abans has comentat el tema de la pinya. Jo recordo la pinya. Era maco. I jo no hi havia participat, però tinc amics, Albert Elias, el Zet, que hi eren a la pinya, sobretot els últims anys. Això és un projecte que es podria tornar a engegar o ja s'ha acabat perquè tenia final?
Això, si algú ho vol engegar, tindrà el meu suport, però no...
És complicat. És que...
Ja no com a una cuinenca, perquè eren coses diferents.
És complicat,
però...
és complicat. Mm-hmm. La subsistència dels mitjans gràfics és complicada. Mm-hmm. Les rutines també són més lentes. El que necessites escriure en paper ha de ser molt més reflexionat, molt més treballat, perquè per dir una cosa que l'has pogut llegir al Facebook o l'Instagram no val la pena, no? Llavors... s'hauria de, penso que d'enfocar d'una altra manera si algú
volgués sortir,
tirar endavant, però jo sí que és una etapa que vaig passar que en tinc bastant bon record.
I fer-ho en format digital?
Nosaltres ja tenim la web d'Ona Codinenca, que ja és un... De fet, mira, l'altre dia, el dimecres passat, a Roca Umbert, es va fer el Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, que és una trobada del sector que es fa cada any i que hi som convidats com a ràdio, i jo sempre que puc hi vaig. I aquest any, a part d'anar-hi com a ràdio, també hi vaig anar com a ponent perquè vam anar a explicar l'experiència de l'Infopodcast, que és aquest butlletí que distribuïm els divendres, que es passa fora d'antena, i que el fem 55 ràdios de Catalunya, però n'hi ha 4 que ens consideren que som referents i una som nosaltres. Llavors, allà ens trobem amb varia gent. I hi havia un director que em deia, jo és que ja no dic la ràdio, dic el mitjà, perquè fem ràdio, però també tenim una web, també tenim unes xarxes socials, també hi ha programes que fan els seus vídeos i també els pengen a les xarxes, i anem més enllà de la ràdio. Per tant, és això, som una ràdio, però també som una web, també som unes xarxes socials, quan convé fem emissions per YouTube, per tant, clar, no sé com conviuríem amb això que deies.
I tant. I anaves a dir alguna
cosa? No.
I ara, bueno... Amb això et dono tota la raó. I què n'estàs més orgullosa? Ara tenim molt recent aquest últim sopar que vam fer de la ràdio, que ja vas parlar molt i van sortir molts vídeos, imatges i programes especials, però des de que estàs a Ona, a ràdio en general, d'aquí a Sant Feliu, quins programes són els que més orgullosa estàs d'haver fet? Especials, parlem, eh?
Per mi és molt simbòlic, molt, el del Molí de Llobateres. Perquè és una anada d'olla que només se'ns pot acudir a aquesta casa, penso.
I he de dir que aquell dia no hi era. El de Molí. Sembla que no vaig poder venir. Però sí que està en el programa, però aquell...
Com va anar allò? Qui va fer el... Bueno, jo vaig fer alguna cosa, em sembla.
Tu vas fer una secció... Va ser molt coral, perquè va ser una anada d'olla del Ton, un dia que vam anar a caminar, quan va descobrir que allà hi havia... Ell feia molts anys que no hi anava, hi havia anat amb el seu avi quan era petit, i vam... un dia anant a caminar diu, ostres, això és molt guapo, aquí hem de fer un programa de ràdio. I que estàs boig. Va mirar si hi havia prou cobertura, va fer un pantallasso i li va enviar al Pau. I diu, Pau, som a Llobateres i això, i el Pau ja va entendre per on anaven els tiros. I llavors ens vam posar en marxa i vam pensar com podia ser aquest programa, vam parlar amb els de casa, perquè són els que exploten l'aigua, i hi havia el Pou allà, vam parlar amb l'Àngel Falqués, que va buscar aquella documentació i aquells vídeos del Nodo, de quan va venir López Rodó a inaugurar la portada d'aigua de Llobateres a Sant Feliu. Llavors la Laia Guàrdia va fer un perfil més biològic de fauna i de flora, el Jesús Carné va fer el perfil més geològic. Mm-hmm. Tu crec que vas explicar... El Josep va explicar excursions, sí, i tu també vas fer algun apunt més d'excursionisme
no
o
sí, no
d'entorn.
Sí, sí.
I els de, el Pau, jo, el Ramon Puig, el Buba, vam anar a muntar i vam anar-hi amb cotxe. Bueno, amb cotxe fins on vam poder, la resta de tros caminant. Sí. I vosaltres veu venir una excursió que podia venir qui volgués des de Sant Feliu. Jo penso que allò va ser molt xulo perquè casa moltes coses d'aquesta casa, no? Casa persones de totes les edats. Una idea boja que acaba passant de veritat. Un programa que és rigorós, que hi ha científics, que s'està parlant de coses de l'entorn proper. És bastant l'essència d'Ona. De fet, sempre quan veig aquella foto, aquella taula de càmping, nosaltres allà sentats a sobre les pedres i els
micros...
Sí, i els
quasi
micros...
al mig de la riera, passant l'aigua per allà al costat.
Ara no el podríem fer. Ara hi ha aigua allà.
Sí, ara hi ha, segurament que hi ha... Sí,
sí. Bueno, però ara potser es podria fer dins a Sant Miquel.
Ara fui dins de Sant Miquel. Sí.
Bueno, aquesta de Sant Miquel estava més o menys en cartera i el que passa que per les qüestions de la Diputació... I així,
no el vam poder fer. Sí, sí. El teníem a punt, eh? El vam fer Can Xifreda al final.
Bueno, ha quedat pendent.
I ara, Gemma, si em deixes, els hi preguntaríem als del centre també, des de que esteu amatent, anem a la muntanya, quins us han agradat més de fer de programes especials?
Home, és que se n'han fet uns quants. S'han fet els de la Pirena, el de Montserrat, el de Núria, el de allà, el Pedrafort, que el
Lluís Estesen.
O sigui, clar, tots aquests han estat força bé. El de Montserrat potser va tenir la cosa de més que vam connectar amb aquell parell que estaven penjats en allà fent una escalada i no, està bé. I després el Pep, pensem que es va enrotllar amb uns que es casaven en allà.
Sí, sí, també. Una núvia.
També que va ser una improvisada allò. Sí, sí. També que...
Bueno, cada programa ha tingut les seves coses.
Sí.
I jo el que recordo les Pirenes és que em fotia de fred en allà amb els peus. Jo pateixo molt de fred de peus i el primer any ja vaig patir, el segon any hi vaig anar amb unes botes una mica més gruixudes i més tapades, però vaig tenir fred igualment. O sigui
que... Jo recordo que em deia el Ton, i aquí més hi havia allà el Joan, espera, no portis ningú més ara, espera. I jo dic, és que estan aquí, ja s'esperen per entrevista, i no els deixava descansar.
Home, jo he de dir que una que em va agradar, que no és... Bueno, va ser programa especial, va ser la taula aquella rodona que vam fer allà a Can Xifreda.
El canvi climàtic.
Sí, em va agradar bastant, perquè a més és el mateix que deies, no? Hi havia experts que parlaven del tema i va ser un debat que crec que va ser molt interessant i... Bueno, jo aquesta em va agradar bastant, encara que fos a Sant Feliu, justament.
Jo, Montserrat i Núria, em va agradar molt.
Home, Núria també.
És que, a més, jo crec que els jocs són molt macos.
Uh-huh. I a Lluís Estàcet també, eh?
També, sí, també. Però Núria després l'endemà la nevada...
Sí, aquella nevada
va ser
magnífic.
Va ser magnífic.
Ho va rodonir, sí.
Jo, Núria, quan vaig obrir la persiana i vaig veure que havia nevat d'aquella manera, vaig pensar, buah, sort que hem vingut, eh?
Sí,
sort que som
aquí. Sí, perquè a més era un pam de neu, eh? Vull dir que... Perfecte.
Jo li preguntava a la Gemma...
I tant.
Com veus el futur? I cap a un... Que cap a on s'enfocarà una cuinenca?
Jo sóc optimista. No sé cap on s'enfocarà, sense dir el futur, no? Però jo penso que tenim una ràdio molt consolidada i penso que tenim futur. Mira, una cosa que ha passat aquesta temporada, que encara no ho hem emès i ho emetrem, espero que aviat, i que a mi m'ha fet molta il·lusió, va ser que els nens i nenes del Consell d'Infants van proposar a ells fer servir la ràdio per poder fer arribar la feina d'aquest curs a la població. El Consell d'Infants el formen nens de les aldees, del centre obert, que ara es diu CIS, que hi ha aquí a Can Buixó, de l'Institut de FEDAC i de l'Escola Jaume Balmes. Cada any l'Ajuntament els hi fa un encàrrec i aquest any l'encàrrec que tenien era investigar l'ús de les pantalles, l'ús i l'abús de les pantalles entre els infants. I ells van decidir doncs, que ho feien a partir d'enquestes als seus companys de classe, que deien si tenien mòbil, si no tenien mòbil, a quina edat creien que era òptim tenir-lo, els que en tenien quines aplicacions feien servir, i a partir d'aquí han anat tot de percentatges i tot de conclusions. Uh-huh. Llavors la dinamitzadora, que és la Carlota, la tècnica del Pla Educatiu Entorn, els va dir, val, doncs ara us toca fer arribar les vostres conclusions a la població de Sant Feliu. Com ho fareu? I ells van dir, amb la ràdio. Llavors la Carlota em va trucar i em va dir, els nens i nenes del Consell d'Infants diuen això, com ho fem? I vam dir, doncs venim un dia, els expliquem com funciona la ràdio, després van quedar un altre dia amb el Guillem i la Marina i van anar a fer entrevistes al carrer, i després van venir un dia aquí a gravar el programa. I la setmana passada van fer la sessió de clausura, que van ensenyar el programa als seus pares i a la resta de polítics de l'Ajuntament. Llavors un dia d'aquests ho emetrem. Llavors, per mi, que nens que tenen 8, 9 i 10 anys els passi pel cap que la ràdio és el mitjà a partir del qual poden traslladar les seves inquietuds a la població de Sant Feliu, vol dir que alguna cosa s'està fent bé i que això té futur, perquè ens veuen com un, com un mitjà creïble. Tenim molta feina.
Que guai. No, molt bé.
També penso que hem de ser més presents a les escoles. A Balmes tenim un estudi, ells fan una càpsula que s'emet setmanalment. En FEDAC hem iniciat un projecte en secundària, però no s'acaba de consolidar perquè també els adolescents van diferents i també tenen molts fronts oberts. Però vaja, penso que també passa una mica per aquí, per fer pedrera i perquè la gent jove segueixi tenint ganes de venir. Perquè la gent adulta ja li agrada venir i ja vol seguir venint. I ha de passar alguna cosa molt greu perquè no puguin venir, perquè et diguin que no venen. Uh-huh. A vegades hi ha gent que per motius personals està temporades fora, però després torna.
I, a més, jo crec que un dels punts també fonamentals per enganxar el jovent són els esports. Just, i quants anys fa que s'ha fet, s'ha retransmès el hockey, ara també el futbol començava a arrencar, no?, amb el
Guillem Mir. Té un projecte Mir, que no és un projecte d'Ona, sinó que té el suport d'Ona. Uh-huh. El Guillem ho fa com a títol personal, però sí, també va en aquest sentit. I abans, no?, em sembla que abans aquest estudi estava ple de canalla. Doncs és això, sí. que comencin de petits i vegin que això també és casa seva.
Uh-huh. I ja per acabar, bueno, no sé si ens allarga molt aquesta pregunta, però com veus aquesta temporada que ve? Hi ha hagut algun canvi? La graella serà la mateixa o hi ha algun programa d'estrena?
És molt d'hora, encara hem de fer la graella d'estiu.
No hi ha ningú que t'hagi dit, tenim ganes d'obrir un programa per la temporada que ve?
Hi ha dues noies, que a més les coneixeu bastant, que tenen, fa molt temps que tenen moltes ganes de fer un programa, que de tant en tant que ens trobem fent algun vi aquí al Decantats em diuen, allò va madurant i tal. L'altre dia vam venir a un dels actes dels 20 anys, vam venir a la xerrada que vam fer dels joves periodistes i em van dir, estem encarrilant el que volem fer, esperem que s'acabi consolidant.
I això seria com un, almenys un programa que podria emetre's a la temporada que ve.
Sí.
Es pot dir res més, ja serà sorpresa quan surti.
Quan surti, perquè falta que surti, eh? Però els que sumen de nou sempre triguen, sumar-se.
Costa arrencar, però...
Tenim programes per Festa Major a la Carpa, i llavors comencen l'octubre aquests.
Allò és quan s'anima tothom, no?
Sí. Però jo crec que la majoria continuaran, no sé si... Encara no he parlat amb la gent.
Val.
Encara, primer que tanquem...
Primer s'ha de tancar una temporada, després, però començar l'altra, no?
Sí, perquè a més, a vegades hi ha gent que ho combina amb moltes altres coses i acaba la temporada molt esgotada. I si el dia que acaben la temporada els hi dius tu vols seguir, diuen no.
M'emprenyes, oi?
Quan fa 15 dies que no venen, després ja et diuen que sí.
Troben a faltar, sí.
Sí.
Molt bé, doncs ja no... Si vols fer alguna pregunta més, jo no anava a fer més. Perquè pensava, és típic que faig una i ja s'allarga, no vull tallar ningú.
Jo volia fer un comentari que perquè m'ha passat ara aquesta setmana passada, d'això dels podcast dels programes, no? Que va venir el divendres a l'Òscar Cadià a fer un passe allà al centre, i cony, l'havíem entrevistat ja, vaig estar mirant, buscant el programa, la data i tot això, i vaig trobar el programa i a través de la web vaig poder escoltar el programa, l'entrevista que li varen fer, doncs això, el 2012, el gener del 2012, que d'allò, no? I és molt curiós tornar-te a escoltar i tornar a veure't l'allor. No? I em va permetre saber una mica de què anava l'assumpte i què li vam preguntar, etcètera. No? O sigui, és interessant. Vull dir, totes les parts aquestes de la ràdio, doncs, que et permeten això.
No? De fet, hi ha una cosa que no en som conscients, i això ho deia el Pol en el seu discurs el dia del sopar, de com arribem a immortalitzar les persones i les vivències del poble, no? Mm-hmm. O sigui, hi ha gent que no hi és, que les seves experiències estan gravades a l'arxiu de la ràdio, no? I mm-hmm. la seva veu és aquí per sempre. Mm-hmm. I a part, aquest narrar el dia a dia de Sant Feliu, quan el fem cada dia, no ens n'adonem. I quan de cop tu mires en retrospectiva, dius, ostres, clar, és que vam fer aquell programa. Jo me'n recordo que vam fer amb l'Àlex Mir un cop una entrevista a Quiona al de Can Botaret, que era matalasser, que ens explicava doncs, que la gent, quan s'havia de casar, anava a casa seva i li encarregava el matalàs i ell els feia a mà, i si era un home que era molt gordo, doncs l'havia de fer diferent, que si era molt prim. I clar, aquest ofici s'ha perdut.
Sí, sí.
Però la narració d'aquest senyor explicant com era aquest ofici aquí a Sant Feliu, yes, la mantenim. Ara, com a repte també de ràdio, poder indexar tot això, no? I que si algun dia algú busca oficis antics, li surti això.
És molt maco, això.
El matalasser, jo recordo veure com feien, com renovaven els matalassos, tota una...
Picaven la llana. Sí, clar, i vosaltres mateixos, quan es va morir el Sergi Mingote, vam trigar res i menys a trobar una entrevista que li havíeu fet vosaltres, no?
És que, a més, va passar al cap de poc d'haver-ho entrevistat, justament.
Sí. També perquè vosaltres sou molt metòdics i sempre indexeu molt bé tots els programes que feu. La Teresa té l'arxiu i és molt fàcil saber qui ha vingut als vostres programes. Mm-hmm. Jo n'he anat aprenent, però no sempre ho fem. Llavors, a vegades és difícil de dir, ostres, quin dia vam parlar d'això allà. Mm-hmm. Ara ja no esborro cap escaleta.
Doncs, Pep, deixem aquí. No sí, fas cap pregunta, eh?
Anem pel temps que són...
Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies per estar aquí. I molta sort per la temporada que ve. Gràcies a tothom per escoltar-nos i ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres.
Últims 3 minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Suposo que us aneu adonat que estem en un juny bastant calorós. Temperatures gairebé, jo diria, de juliol o d'agost. No ben bé encara d'aquella canícula de finals de juliol, però Déu-n'hi-do quines temperatures. Ja fa força dies que ens movem amb màximes de 29, 30, 31 graus. A més, cada dia aquestes temperatures, la nit també cada dia va pujant, ens acostem ja als 20 graus, ens acostem a les nits tropicals des de fa bastants dies, un temps, un clima plenament estiuenc, quan encara falta algun dia per arribar a l'estiu, i amb poca pluja, ara fa uns quants dies que no plou, i això es va notant a tot arreu. I què ens espera aquesta setmana? Què ens espera? Doncs molta, molta tranquil·litat i un ambient del tot anticiclònic i del tot estiuenc. Demà, molt de sol, mínimes 18-19 graus, les màximes al voltant de 30 graus, gairebé cap núvol, tranquil·litat absoluta. Dimecres, cap canvi de panorama, cap canvi de situació meteorològica, molta suavitat, sol, alguna nuvolada poder cap al Pirineu, que a casa nostra no tindrà cap efecte. En definitiva, anticicló, anticicló i anticicló. I atenció, a partir de dijous, aquesta massa d'aire càlid que tenim a sobre està acompanyada de pols en suspensió i aquesta massa càlida arrenca del nord d'Àfrica, de l'enorme desert del Sàhara que tenim aquí mateix. Doncs aquest dijous, aquesta bombolla de càlida, aquest aire del sud, encara tindrà més ganes, bufarà més ganes, tindrem més pols en suspensió